L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Qui el saluda, i a més, des de cada una de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Una vegada més, ens disposem a recórrer els pobles i ciutats del territori per explicar als més de 45.000 oients que cada dia escolten una de les emissores de Mutter, explicar-los i, com dia, les notícies més destacades que han passat en aquestes Terres de l'Ebre les últimes hores. Avui aquest informatiu es correspon en aquest dilluns, és 21 de desembre de l'any 2009. Després de que el passat divendres el ple del Parlament català obrís la porta a la prohibició de les corrides de toros a Catalunya amb el rebuig a les esmenes a la totalitat presentades pel PSC, el Partit Popular de Catalunya i Ciutadans contra la iniciativa legislativa popular, no s'han fet d'esperar les reaccions dels aficionats als bous, especialment aquí a les Terres de l'Ebre. Així, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha assegurat que massa gent opina sense conèixer la realitat d'aquesta festa. Concretament, era el president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Miquel Ferrer, qui afirmava aquest passat dissabte això, que massa gent que critica les festes amb bous al territori opina sense conèixer la realitat. L'escoltem.
Que molta gent que opina, molta, jo diria una majoria, però sempre hi ha aquella persona que opina i té la seva cosa, no? I és normal, a veure, com tots són persones, però molta gent que opina, opina sense realment veure el significat d'esta cosa, simplement perquè veu, o se li posa a la seva ment, que és un animal, que té això, que té allò i que té allò altre, però no veu el significat d'aquest animal, no sap el que realment aquest animal ha desempenyat, el que desempenya i el que ha de desempenyar. I no sap la vivència d'aquest animal ni res del món. Opina i en l'opinió sobra. I el dolent de tot això és que aquestes opinions arriben a puestos que realment sí que havien de tindre una miqueteta, sí que realment tenen l'entrada com podem tindre nosaltres o com podem tindre qualsevol, però les persones que realment han de juzgar que no tinguin la mateixa opinió que ells.
Ferrer també va dir que des de l'agrupació de penyes creuen que l'objectiu del moviment antitaurí passarà també per l'abolició de les festes tradicionals de les Terres de l'Ebre. Miquel Ferrer ha criticat que el vot dels parlamentaris d'aquest passat divendres fos secret. Defensava també que cal buscar les formes de diàleg possible per respectar les tradicions, costums i els sentiments dels pobles.
Com a ciutadans de les Terres de l'Ebre hi ha molta gent que no ho ha viscut, molta gent que no sap ni el que és una tradicionalitat, ni què és un sentiment, ni el que és un orgull, això no ho sap, en quant referent a les Terres de l'Ebre. I tot això són sentiments, són passions, són orgulls, són els nostres antepassats, ja no a nosaltres com a d'ells, sinó que els nostres antepassats, que gràcies a ells, nosaltres avui tenim la vivència que tenim.
Miquel Ferrer també recordava que l'agrupació disposa d'un manual de bones pràctiques signat pel mateix delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, que garanteix el bon tracte als animals. Ferrer defensava que en aquest manual s'hi ha afegit tres esmenes més. Així, des de l'agrupació de penyes demanen que els pobles puguin decidir les dates de quan es celebren els bous, que els pobles puguin mantenir la seva tradició taurina i que es pugui dissenyar un mapa de les Terres de l'Ebre sobre el terreny. Quan el cost econòmic que pot representar per a un municipi la celebració d'aquest tipus d'espectacles, Ferrer també detallava que el cost que pot tenir 6 dies de bous en el transcurs de les festes majors amb tradició taurina pot ser equiparable al catxet d'algunes orquestres de ball per una sola actuació, uns 6.000 euros. Recordar que l'agrupació de penyes i comissions taurines de l'Ebre representen a prop de 30 penyes i unes 15 comissions de bous de diferents localitats del territori ebrenc, un total de 5.000 persones.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. ...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutter.
Un estudi fet des del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA ha constatat que l'estat ecològic del tram final del riu Ebre no és satisfactori, malgrat que en alguns aspectes, com la qualitat de l'aigua, ha millorat. Així ho explicava el director tècnic del programa, Carles Ibáñez, que deixava clar que, malgrat la qualitat de l'aigua, que és millor que fa 10 anys, aquesta ha contribuït a generar altres problemes als ecosistemes, com l'aparició de macròfits, és a dir, algues, que es converteixen en hàbitat de plagues com la mosca negra o que afavoreixen la proliferació d'espècies de peixos invasors. L'estudi, finançat pel Ministeri de Ciència i l'Agència Catalana de l'Aigua, s'ha fet entre el 2006 i el 2009. Escoltem Carles Ibáñez.
Bé, la conclusió una mica és que l'estat ecològic del riu Ebre no és satisfactori, però alguns aspectes han millorat. L'aspecte sobretot de qualitat de l'aigua ha millorat. Paradoxalment, aquesta millora de qualitat de l'aigua, que és deguda a una disminució del fòsfor, degut a tots els sistemes de depuradores i també al canvi de la composició dels detergents, ha provocat una sèrie de problemes. És a dir, tenim l'aigua més transparent, però també ha causat que apareguin els macròfits, perquè hi ha més llum a la llera del riu, i automàticament, al cap de poc, ha sortit la mosca negra, que està causant molts de problemes, i també els macròfits fan que moltes espècies invasores s'hi troben millor, no? Per tant, ha sigut tota una sèrie de canvis encadenats que han fet que, gràcies a una certa millora de la qualitat de l'aigua, altres aspectes no han millorat, no? I particularment la presència d'espècies invasores ha empitjorat molt, totes les molèsties causades per la mosca negra, que són importants. Després tenim el musclo zebrat, que també causa sobretot problemes a les infraestructures, tot i que hem vist que en el cas d'afectar la transparència de l'aigua no és significatiu, bàsicament és la disminució del fòsfor.
Entre les solucions que planteja aquest estudi que han dut a terme els investigadors de l'IRTA hi ha reclamacions històriques, com és la d'obtenir un règim de cabals ecològics adequats. Els cabals permetrien també controlar les espècies invasores, ja que s'ha comprovat que amb menys cabal les espècies exòtiques proliferen més, així com els trams amb el bosc de ribera més degradat, assegurava Ibáñez, aquí acabava d'explicar també les conclusions d'aquest estudi.
Són diverses, moltes ja les sabem, sobretot hem vist que uns cabals adequats, un règim de cabals adequats, de cabals ecològics, és molt important, per exemple, per controlar les espècies invasores. La necessitat de tindre crescudes i sediments, per exemple, que serien la solució per a evitar la proliferació de macròfits i de mosca negra, i també, evidentment, mesures de restauració de l'ecosistema, tant de les illes fluvials com del bosc de ribera, i un millor control de les espècies invasores, tant per a intentar minimitzar les que ja tenim, com sobretot també per evitar les que vindran, perquè segur que constantment estan venint de noves i hem d'intentar evitar-ho, hem d'intentar minimitzar els impactes de les noves espècies, i si podem evitar l'entrada, millor.
L'estudi ha comprès tot el tram català de l'Ebre des de l'embassament de Riba-roja fins a la desembocadura. En aquest sentit, Ibáñez constatava que el pitjor tram és el de la zona més pròxima als embassaments de Riba-roja i Flix.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mutre.
Un total de 8 alcaldes membres de la taula del Sénia van rebre el passat dijous pel matí, de mans del president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Areixó, un compact disc cadascun amb tot d'imatges fotogràfiques realitzades als seus termes municipals. Són fotografies professionals i de gran qualitat que a partir d'ara cada ajuntament podrà emprar en allò que més li pugui interessar, tot i que la utilitat més prevista és amb fins turístics, ja siguen accions de promoció conjunta entre tots els ajuntaments de la taula del Sénia, com fires o opuscles, o bé cada poble per separat. Jordi Boronat, l'alcalde de Santa Bàrbara, un dels municipis afectats per aquesta promoció fotogràfica, ho explicava a la emissora municipal.
Que venia el diputat provincial Joan Areixó a fer-nos entrega a través d'un conveni que vam fer la mancomunitat de la taula del Sénia, els diversos ajuntaments de la part catalana, més la Diputació, de fer un seguiment de tots aquells actes significatius de cada poble i, a més, d'indrets característics de cada poble, un seguiment fotogràfic. I, bàsicament, després de tot aquest treball de pràcticament un any, doncs avui se'ns feia l'entrega als diferents municipis d'aquest recull fotogràfic que és molt interessant, almenys pel que toca al meu poble, que és Santa Bàrbara, no? Ja vam visionar temps atrás i vam fer una tria d'aquestes principals fotografies i, bueno, és un arxiu que cada cert temps s'ha d'anar fent i és necessari, pues, per a catàlegs de promoció, per a fer difusió de tot allò que tens en alça al teu poble, no? I bàsicament avui anàvem al Palau Climent a recollir este treball que s'ha fet durant un any.
El mateix president del Patronat de Turisme de la Diputació recordava que van ser els mateixos alcaldes qui havien demanat aquest ajut a la institució per poder tindre aquest fons fotogràfic de qualitat. A l'hora de fer les fotografies, cada població va escollir 25 aspectes que més caracteritzen la mateixa, com ara, per exemple, els actes festius o tradicional, paisatges del municipi o el riu, que són els que més s'han plasmat en aquestes fotografies que recull el compact disc. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i els 8 ajuntaments membres de la taula del Sénia implicats, és a dir, Freginals, Godall, La Galera, La Sénia, Mas de Barberans, Sant Carles de la Ràpita, Ullacona i Santa Bàrbara, van signar el mes de maig de l'any passat el conveni en què l'ENS supracomarcal donava el seu suport a aquesta demanda de tindre un material gràfic de molta qualitat i totalment actualitzat.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu EMUTE.
L'Ajuntament de la Ràpita manté els paràmetres de contenció pressupostària i vocació inversora per al 2010. L'Ajuntament rapitenc ha aprovat ja un pressupost que supera els 12.300.000 euros per al proper exercici. Anem a conèixer aquesta notícia en profunditat des de Ràdio Ràpita. Ho explica la nostra companya Núria Subirats.
L'Ajuntament de la Ràpita ha aprovat un pressupost de 12.400.000 euros per a l'exercici 2010. És una xifra un 13% inferior a la dotació pressupostària del 2009, quan ja es va reduir a la meitat respecte al pressupost del 2008. El consistori rapitenc ha apostat per la contenció en la despesa corrent i al mateix temps per mantenir el ritme inversor d'enguany. En aquest sentit, el pressupost del 2010 és continuista al del 2009, segons ha destacat l'alcalde Miquel Alonso.
És un pressupost de continuïtat en unes bases molt sòlides, en els peus ficats a terra, en sent uns pressupostos molt reals que verem d'aquí un parell de mesos o tres, quan se tanqui el pressupost d'enguany, com s'han complit les perspectives que estaven previstes.
El pressupost municipal del 2010 va ser aprovat dimecres la nit pel ple de la corporació amb els únics vots favorables del govern municipal i els vots en contra de l'oposició. La majoria dels partits de l'oposició van coincidir en criticar un afany recaptatori del govern municipal per poder garantir l'estabilitat pressupostària. L'argument utilitzat en aquest sentit és la pujada que ha patit l'IBI des de l'increment del valor cadastral que s'ha produït enguany. Per fer front a aquest increment, el consistori va rebaixar el tipus impositiu de l'IBI del 0,82% del 2008 al 0,80% per al 2009 i pel que fa a l'any vinent ha reduït el percentatge al 0,75%. Tot i això, tots els grups de l'oposició veuen aquesta mesura insuficient, tenint en compte que el mínim legal aplicable al tipus impositiu és del 0,4%. Escoltem el portaveu de Convergència i Unió, Joan Martín Masdeu.
El que sí que ens ha preocupat és el fet de que aquests pressupostos anaven íntimament lligats al pla econòmic i financer. El pla econòmic i financer fixava una sèrie de previsions d'ingressos, per exemple, en el tema de l'IBI, i ara s'ha donat compte el govern municipal de que recaptarà més IBI de l'inicialment previst. Llavors, era perfectament factible haver baixat el tipus aplicable a l'IBI i haguéssim igual arribat a les previsions fetes en el pla econòmic i financer. Per tant, el que s'ha demostrat avui és que el govern municipal podia perfectament baixar el tipus aplicable de l'IBI per compte del 0,75 que va fixar-lo molt més baix.
De l'IBI, l'Ajuntament preveu ingressar més de 5 milions d'euros per al 2010, però davant els arguments de l'oposició, l'alcalde Miquel Alonso assegura que els costos per habitant dels serveis públics que presta l'Ajuntament estan per sota de la mitjana catalana.
Nosaltres a l'Ajuntament estem al servei del poble i el servei del poble és fer uns serveis que cada vegada milloren i que de la mateixa manera l'increment del cost d'aquest servei no siga aplicat a lo que normalment tindria que aplicar-se, que és als impostos. I és que, per exemple, l'Ajuntament de la Ràpita en costos per habitant dels serveis públics està per baix de la mitjana de Catalunya. O sigui que tenim uns serveis públics que estan valorats molt per damunt de la mitjana dels municipis de les nostres característiques a Catalunya i, sin embargo, el cost que paguem los rapitencs per tindre aquesta qualitat de serveis està per baix de lo que paga la mitjana de Catalunya.
Pel que fa a les inversions previstes per al 2010, el consistori ha sumat una partida de 671.000 euros a la dotació pressupostària de 3 milions i mig d'euros que hi ha prevista per al 2010 dins el Pla Plurianual d'Inversions que el consistori va aprovar a principis d'enguany. Així, per a l'any vinent, el consistori té previst destinar més de 4 milions d'euros d'inversió en projectes com la primera fase d'execució del carril bici urbà, la construcció de l'auditori, la urbanització de l'entorn del mercat municipal, la xarxa d'interconnexió de dipòsits municipals i la xarxa de sanejament, així com l'equipament de la nova oficina de turisme a l'edifici de l'Església Nova. Al costat d'aquestes inversions n'hi ha previstes unes altres que són continuïtat d'algunes de les actuacions encetades aquest 2009, com són la finalització de la urbanització del carrer 8 de gener, l'adequació de l'enllumenat públic o la peatonalització de carrers.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mutea. I encetem ara una pàgina que dediquem també habitualment a les notícies de caire cultural. En aquest cas, la primera de les informacions ens arriba des de Radio Delta. Lluïsa Bertomeu avui ens parla d'aquest desè número de la revista Vent de Dalt que sortirà demà mateix dimarts.
Demà dimarts, coincidint amb el darrer dia del trimestre, els alumnes de l'IES del Tebre s'enduran a casa la revista Vent de Dalt que s'edita al mateix institut. Es tracta de la primera revista d'aquest curs 2009-2010, corresponent a la desena edició de la mateixa des que es va posar en marxa al març de 2006. Sobre els continguts d'aquest número en parla la directora de l'Institut, Antònia Sabater.
Entre els diferents temes que han publicat, escriuen en la secció de l'Institut la comissió de salut, que vam tindre un robatori, que va vindre una escriptora que es diu Marisol Ortiz, d'un llibre que s'han llegit els alumnes de segon d'ESO. Després també hem fet un reportatge de dos professors que els pregunten pues, sobre els seus interessos i, a més, han buscat un professor que és nou en la professió i un que ja porta uns anys. També han fet un reportatge de dos professors que van anar a Sant Ramon de Nicaragua en relació a lo de la marxa de l'any passat, la marxa de solidaritat de l'any passat, i un bon reportatge sobre el caragol poma. També receptes, bueno, que estimulem a tothom a llegir-la perquè és molt interessant. Però ens agradaria, per acabar, ja que ara comencem les festes, llegir o posar èmfasi en l'editorial. La comissió dinamitzadora de l'Institut ha escrit un document que l'ha extret d'un altre institut, però com que ens ha agradat molt l'hem deixat, i una manera de deixar-nos les festes a tothom és llegir una part del document. L'educació és esforç, és il·lusió. És una feina col·lectiva de persones adultes, pares, mares, professorat, càrrecs polítics, institucionals, tots i totes amb la responsabilitat de treballar colze a colze perquè els nostres infants, adolescents i joves esdevinguin ciutadans formats, conscients, responsables i lliures. Però difícilment els podem demanar que donin el millor de si mateixos si abans no els ho hem donat nosaltres. Que tothom hi posi la seva part, col·laborem, actuem, participem, estudiem, posem-nos al nivell dels qui els ha precedit i, si pot ser, tots junts anem més enllà. Crec que és una bona manera de desitjar a tothom un bon Nadal i un bon Cap d'Any.
Des de l'IES del Tebre valoren positivament el projecte de la revista Vendedal, de la qual s'editen prop de 1.000 exemplars perquè ha servit per fomentar la cohesió del grup a través del treball en equip.
I de la lectura passem a la música, perquè la nostra companya Araceli Domínguez, a la Milla de Mar, a la Cala Ràdio, avui ens parla de l'èxit aconseguit pel concert de Santa Cecília de la banda del municipi. El concert, que s'ha produït als vols del Nadal per problemes de dates, va tenir el recolzament incondicional del públic, que va aplaudir cadascuna de les peces triades especialment per a l'ocasió.
Aquest passat dissabte va tenir lloc el concert de la banda de l'Escola de Música Municipal de la Milla de Mar, l'EMMA, amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, a la sala de la Societat. Malgrat que el concert coincidia amb el partit del Barça, la sala estava plena a vessar. Aquest concert es va haver de postergar fins a aquest dissabte per problemes de dates. Rubén Jordán, director de la banda, ens parlava dels criteris que s'havien emprat per seleccionar el repertori d'aquest dia.
Els criteris, sempre penso amb la gent que ve a escoltar-nos al concert i també intento pensar una mica amb els músics, amb el que els agrada amb ells, no? Per a que puguin disfrutar una mica. La gent que ve a escoltar-nos és gent molt diversa i que s'agraden unes peces determinades. Entonces, a l'hora de posar un concert, de preparar un concert, sempre m'agrada posar obres per a tots els gustos, no? Una sarsuela, música de pel·lícula, una sardana, que també hi ha gent que li agrada. I aquests són una mica els criteris que segueixo a l'hora de fer el programa de concert.
El temps per preparar cada peça depèn, lògicament, de la seva dificultat. En el cas de les músiques que es van tocar en aquest concert de Santa Cecília, els membres de la banda van estar 3 mesos per assajar-les perquè tenien una dificultat més gran. En concret, els músics van tocar el pasodoble Los Dos Adolfos, peces de les bandes sonores del Fantasma de l'Òpera i la Màscara del Zorro, la sardana Sol i Xen, i una obra per a banda, El Camino Real. Rubén Jordà destacava d'aquestes peces d'una banda la dificultat del Fantasma de l'Òpera per tocar en conjunt i d'altra la dificultat tècnica del Camino Real, que requerit un gran esforç de preparació personal i col·lectiu. Tot aquest treball va donar els seus fruits en forma del recolzament incondicional del públic, que va aplaudir i gaudir totes les peces. Per arrodonir la jornada, tots els membres de la banda van fer el sopar de Santa Cecília. Pel que fa a la incorporació de nous membres, Jordà explica que sobretot aporten qualitat humana i social, que fa que tots plegats funcionin millor. Li agrada la il·lusió amb la que s'incorporen als assajos i com s'ho prenen molt seriosament. També va parlar del moment simbòlic de la seva incorporació, que consisteix en la recollida casa per casa a ritme de banda. El més habitual és que tothom plori. D'alegria, no cal dir-ho. Jordà fa 5 anys que dirigeix la banda de l'EMMA. És músic professional, es dedica a la docència i toca en diferents orquestres. Per a ell, el fet de dirigir la banda és una gran satisfacció perquè musicalment va néixer també en una banda.
Gràcies, Araceli. Per acabar, parlarem de museus, perquè avui mateix, aquest dilluns 21 de desembre, s'ha fet la presentació oficial aquest matí del sistema de videoconferències de la xarxa de museus d'etnologia, dels quals en forma part el Museu Comarcal del Montsià. La xarxa de museus d'etnologia de Catalunya és una de les primeres iniciatives de desplegament territorial del Pla de Museus de Catalunya presentat al febrer del 2008. La instal·lació del sistema de videoconferències en els museus de la xarxa és una iniciativa del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació coordinada des de l'àrea TIC, que respon a l'objectiu de la Direcció General de Patrimoni Cultural de fomentar l'ús de les noves tecnologies en serveis que s'adrecen als ciutadans, en aquest cas concret a través d'aquesta xarxa de museus d'etnologia de Catalunya. Els museus que composen aquesta xarxa, com hem dit, són el Museu Comarcal del Montsià Amposta, l'Etnològic del Montseny, la Gavella, a Arbúcies, el Museu Etnològic de Barcelona, el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, a Esterri d'Àneu, el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, a Montblanc, el Museu de la Pesca a Palomós i també el Museu d'Era Val d'Aran, a Viela. L'acte s'ha fet a la seu de cadascun dels museus de la xarxa i des de la Direcció General del Patrimoni Cultural al Palau Moja de Barcelona. La presentació ha constat d'una intervenció per part del director general de Patrimoni Cultural, Jordi Roca. Posteriorment, cadascun dels museus ha intervingut des de la seva seu amb unes paraules de l'alcalde i del director del museu. Així mateix, un grup d'escolars ha parlat sobre el seu municipi i ha presentat un objecte del museu.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
És dilluns i avui a l'informatiu Emute també toca parlar d'esports. El nostre company Domènec Ramal des d'Alcana Ràdio avui ens parla dels resultats de futbol dels equips de les Terres de l'Ebre en l'última jornada abans de la pausa per les festes de Nadal.
Què tal, Tere? Bona tarda. A la recta final d'este temps d'informació, com és habitual, repassem la jornada futbolística del cap de setmana. Comencem, com sempre, parlant dels equips del nostre territori que militen a les categories més altes en una jornada que podríem qualificar de pèssima, de nefasta, sobretot per als representants del territori a la tercera divisió i també a la primera catalana. Però anem a pams. Parlem primerament de l'Amposta, que va veure este cap de setmana com es tallava la seua ratxa de 12 partits sense perdre, una ratxa que es va tallar concretament al camp del Cornellà, on els ampostins van perdre 1-0. I també de derrota hem de parlar per referir-nos al partit que al camp de la Devesa ahir disputaven la Rapitenca contra el líder de la categoria, l'Hospitalet, un hospital que va guanyar per 0-2 als rapitencs. Així les coses, a la classificació els ampostins queden situats en vuitena posició amb 28 punts, mentre que els rapitencs amb 16 punts són 700 i s'apropen perillosament a la part baixa de la classificació. Líder, una setmana més l'Hospitalet amb 42 punts. I com dèiem, tampoc a la primera catalana li van anar bé les coses al Tortosa, al representant de les nostres comarques en aquesta categoria, un Tortosa que perdia per 2-1 al camp dels Sants i tallava també així la ratxa positiva dels últims partits, en este cas no tan bona com la de l'Amposta, però també certament positiva, ja que els tortosins feia 7 partits que no perdien. Ara, després d'aquesta derrota, els de Tortosa queden 700 a la classificació, amb 19 punts, és líder el Vilafranca, que en té 33. I encara parlant de derrotes, hem de referir-nos també a la regional preferent, ja que el Roquetenc no aixeca el cap, suma ja 2 mesos sense conèixer la victòria i en aquesta jornada sortia derrotat per 3-2 en el seu desplaçament al camp del Catllà. Un Roquetenc que és ja penúltim de la classificació amb 12 punts. Anem a la primera territorial, 15a jornada, i en el grup 6 els resultats van ser Catalònia 5, Remolins Vítem 3, La Sénia 0, Redis 1, La Cava 1, Ulldecona 2, Valls 2, Alcanar 2, L'Ampolla 1, Ascó 1 i Comar 1, Hospitalet 0, Torredembarra 2, L'Aldeana 4, Canonja 3, Gandesa 1 i Vilaseca 0, Cambrils 2. Líder, La Cava amb 31 punts, seguit del Remolins Vítem i Ascó, tots dos amb 29. A la segona territorial, grup primer, els resultats van ser Aldeana 1, Camarles 4, Benifallet 0, Amposta B 3, Corbera d'Ebre 3, Deltebre 2, Horta de Sant Joan 4, Rapitenca B 3, Jesús i Maria 7, Masdenverge 1, Pinell 2, Olímpic de Mora 2, Remolins Vítem 0, Batea 4, Santa Bàrbara 1, L'Ametlla 0 i el partit Vilalba-Perelló va ser aplaçat. Líder de la categoria, el Jesús i Maria, de manera destacada amb 41 punts, seguit de Pinell i Ametlla de Mar amb 30. I acabarem la repassada a la jornada comentant els resultats del grup 19 de la tercera territorial. 14a jornada i els resultats: Mora la Nova 3, La Fatarella 0, Alcanar B 2, Benissanet 0, Atlas de Tortosa 4, Godall 5, Campredó 2, Tivenys 2, Jesús i Maria 4, Ulldecona B 6, Catalònia B 2, Ginestar 2, Rasquera 1, Arnes 0, Roquetenc B 2, Flix 1 i Tivissa 4, Torre de l'Espanyol 3. Líder, el Roquetenc B amb 32 punts, seguit del Ginestar, que en té 30.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuen les precipitacions sòlides a la Catalunya central, sobretot a comarques com el Bages, Anoia, també el Pla de Lleida han sigut les més afectades per aquesta nova nevada que està acumulant doncs, gruixos pròxims als 3-4 centímetres a Manresa mateix. Neu que comença a caure també a la Seu d'Urgell en punts del Prepirineu i que es mantindrà encara un parell 3 d'hores ben bé. L'aire fred en aquest sector de moment no es remou gaire, tot i que les temperatures han pujat en línia general. Les glaçades més importants ja queden restringides en el Pirineu i, com a molt, doncs, la majoria de valors queden ubicats al voltant dels 0 graus amb algunes petites excepcions molt locals i fins i tot a la línia litoral i prelitoral ja parlem de temperatures àmpliament positives per sobre dels 5 graus en molts casos. De fet, la pluja, en tot cas, és la protagonista a l'extrem sud de les comarques de Barcelona, ja a la línia de la costa i també Camp de Tarragona.
Ho hem de deixar aquí perquè tenim el temps just per a despedir aquest informatiu. L'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre a l'hora d'acabar. No volem marxar sense agrair-los i la diferència que han tingut de sintonitzar una d'aquestes emissores. Els esperem demà a un altre dels butlletins informatius de la seva emissora municipal habitual. Fins aleshores.